Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bones, mosseguis, benvinguts a Mossega la poma. Avui en companyia de l'amic i oient Siner Boff des de Carolina del Nord. Hola, Siner.
Hola, bon dia, bona tarda, bona nit.
Que gran és.
Fa molt fred, diu.
Sí, és que, bueno, a Carolina del Nord podeu passar de 5 graus a 25 a un matí, no? Això és habitual.
Sí, força. Ah. Ja passa, això.
Bueno, els que ens veieu per Twitch el veureu amb el seu despatx on té la bandera americana i la bandera catalana.
Ara m'hi acabo de fix.
Sí, sí. Over there. Sí, allà darrere. I ell és un abanderat de Catalunya, dels països catalans i del nostre Far West, que és Lleida, al Far West.
Amb tractors.
Amb tractors, John Deere, que són bloquejats en la distància. Doncs John, això, avui ens acompanya John Deere. Avui ens acompanya en Siner, que estarà molt bé tenir la seva visió d'una persona que no només viu ara, sinó que porta molts anys visquent als Estats Units, i ens fa molta il·lusió tenir-te, perquè parlarem sobretot de Netflix i el negoci del cable, i també parlarem de la pujada d'afiliació a sindicats i els problemes derivats d'això que tenen les grans tecnològiques, Apple, Starbucks, Amazon, sobretot Amazon, que han sortit moltes notícies. I també parlarem que Tesla cau un 24% a la borsa des de l'anunci de Musk de comprar Twitter. La borsa està caient, vull dir que Tesla cau com tota la borsa, però a més igual cau una miqueta més. I aprofitant que avui també ens acompanya en Raimon, que és el nostre economista de capçalera. Economista domèstic. Sí, jo ara estic aquí. Doncs mira, en Ramon ens parlarà avui de com ens afecta la pujada dels tipus d'interès, sobretot a les persones que no tenim gaires diners. Vale?
Vaya marrón.
Exacte. Doncs mira, això, i alguna coseta més que deixarem caure. Avui, amb absència d'en Marc, serà un programa ordenat, ja us aviso.
Hombre.
En Magma, que el tenim per aquí també. I no sé si en algun moment o altres connectarà en Raül. Doncs això, i qui us parla, en Tomàs Manzanares, tot això configurarà aquest episodi, el 519, de la temporada 15 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, doncs això, si us sembla, comencem parlant de Netflix. Aquestes setmanes estan sortint els resultats, cada setmana surten de nous, de resultats, diguéssim, de com estan en els quarters, no? De les principals companyies tecnològiques i de moltes de les companyies cotitzades, sobretot en el Nasdaq i a la borsa americana. I en concret, en els resultats de Netflix últims, darrers, per primer cop des de la seva història, Netflix anuncia una pèrdua de subscriptors. Crec que eren al voltant d'uns 200.000. Vale? Aquest és un titular. L'altre titular és com està canviant el negoci del cable als Estats Units. En Siner segur que ens farà més 5 cèntims, però el cable als Estats Units té, a diferència d'aquí, que sobretot el cable a nosaltres ens dona connexió a internet, i aquí té més coses, però en principi és connexió a internet. Als Estats Units la connexió a internet ve després del que és el cable en si, que és la televisió, perquè la televisió per ones no acaba, és un territori tan immens que el cable es va imposar per rebre contingut de les televisions tradicionals, vale? I està patint un canvi de model de negoci des de moltes variants. Bueno, aquests dos titulars, i us llenço un tercer, que és una pregunta, que és que hauria Apple d'haver comprat Netflix el 2016? Perquè el d'Apple TV Plus no... guanya premis, però no sé si els hi va molt bé econòmicament. Què en penseu?
Quan valia? El 2016.
No recordo l'oferta. Bueno, és que jo crec que no es va ni publicar. Crec que van estar parlant, parlant.
Hi va haver rumors, però al final no sé si es van desmentir. No recordo, la veritat.
No sé. És important Netflix als Estats Units, Ciner?
Doncs molt. És la... Quan tothom parla de streaming, diu Netflix.
Ja, és com és un sinònim, no? De Danone, de iogurt.
Efectiu, Wunder. És molt important. Molta gent en té i molta gent es passa els passwords i tenen molt de mercat als Estats Units, i més amb la pandèmia, que tothom estava a casa, doncs tothom mirant Netflix perquè no hi havia cinema, no es podia anar por ahí. I clar.
Com funciona el cable als Estats Units? O com ha estat funcionant tradicionalment? No sé si ara això ha canviat o tu, vosaltres ja heu notat algun tipus de canvi.
Però pots tornar a explicar, o sigui, això perquè és per l'extensió del terreny, realment?
Home, pensa que Carolina del Nord és un estat petitet, amb, no sé, 8 o 9 milions d'habitants en Catalunya, i d'una punta a l'altra, conduint, tens 7 hores amb cotxe.
O sigui, 7 hores és com si anessis de Galícia a Catalunya, vale? O sigui, és brut, potser una miqueta menys, és brutal. Sí. O sigui, quan m'ha dit, jo estic a 4 hores de Charlotte, que és la capital de Carolina del Nord, que ho estàvem parlant abans fora de micro,
i jo estava pensant, costa.
Clar, jo estava pensant, hòstia, 4 hores? És com si jo em desplacés d'aquí al nord de Pamplona tocant el País Basc, que gairebé són 4 hores...
4 hores amb autopista.
Amb autopista, eh?
Nord no té una forma quadrada, entre cometes, com a Espanya, sinó que és més tipus Itàlia.
És
com un triangle.
No és exactament Itàlia, però és un rectangle, diguem, no és un quadrat.
Però bé, per exemple, també per les distàncies, jo estic de la frontera amb Florida, me sembla que són 12 hores conduint.
És molt.
I també 10 o 12 hores per arribar a Nova York, i després Nova York tira cap a l'altra frontera de Canadà. I a Florida, de la frontera nord de Florida fins al sud, al Key West, doncs també d'un nidó. També són 8 o 10 hores més.
Aquí a Europa estem molt mal acostumats a tenir-ho tot a prop, i agafar el cotxe més de 2 hores ja ens sembla una barbaritat, no?
Jo agafo el cotxe, el cotxe agafo 6 minuts per anar aquí al poble del costat i ja em sembla una barbaritat. Sense semàfor ni
home,
res,
jo...
Digues, Cinec.
Jo vaig a comprar el Lidl dintre la meva ciutat i són 15 minuts amb cotxe.
Mare meva, 15 minuts.
De nada.
Jo amb 15 minuts he anat a comprar, m'he anat a tallar el cabell, he anat a la pastisseria, he tornat, he guardat tota la nevera i estic tornant a treballar. Imagina't.
Que fort. No, sí. Que fort. No, esclar, amb aquestes distàncies, evidentment, no pots ficar molt de televisió per l'aire. I més abans, als anys 70 o 80. I llavors la gent tirava de cable, una companyia de cable, i proveïa de paquets de televisió, com, no sé, hi havia algun equivalent.
Sí, aquí
Cementa, allà, a Barcelona.
Movistar, ara. O,
Movistar, ara.
O,
claro, sí, però allà fa... Però allà estan des dels 80, dels anys 80, televisió per cable.
El que tenies és una connexió, diguéssim, a la televisió, i era independent, hi havia moltíssimes companyies locals, hi havia moltes companyies, però al final el que t'aportava el cable era la televisió de tota la vida, és a dir, les cadenes, diguéssim, que hi havia moltes, perquè Estats Units és molt gran, però al final el contingut el podia rebre per la companyia local de la teva ciutat, per la companyia del teu county, per la companyia, diguéssim, del teu estat, no? Anava una mica així, no?
Sí, hi havia moltes companyies, però després evidentment es van anar unificant, i cada vegada menys companyies i més grans conglomerats. I la gent se ficava cable per tindre la televisió local i després accés a les cadenes globals i les cadenes de cable. Per exemple, la CNN. CNN vol dir Cable News Network.
Clar,
no sabia que la C era de cable.
Sí, només es pot veure per cable o per satèl·lit. El satèl·lit és, diguem, cables wireless, d'alguna forma. És com s'entén aquí.
Llavors aquests serveis són de pago, diguem-ne, no és com aquí.
Evidentment, que evidentment.
La tele són de gratis, pagament. Podríem dir.
La gent, me sembla que últimament el normal era deixar-se uns $100 al mes de televisió per cable. Perquè clar, tens els paquets d'esports, perquè clar, hi ha la NBA, tens la NFL, tens
la Lliga de Béisbol,
la NHL, què més? No sé, el béisbol. I com són diferents temporades, són diferents abonaments i cada un doncs puja. I si vols damunt, les cadenes de que són de pel·lícules bones com l'HBO i el Stars i totes aquestes històries, doncs són extres i quan descuides 100 i pico dòlars.
Però entenc que hi havia, que hi ha canals oberts també, tot i que tu hagis de pagar la companyia de cable per posar-te el cable i pel servei de cable.
El que passa que obert no és per aire, és a dir, si tu has de pagar el cable per accedir a l'obert.
Sí, però vull dir que no estàs pagant per el canal en si, sinó pel servei de que el canal t'arribi, podríem dir.
Sí, pagues
com si aquí
un paquet,
paguessis
sí,
per la parabòlica, jo què sé, eh?
Sí, aquí pagues, per exemple, el paquet més barat, no sé, fiquem $35 i té bé els canals locals i aquests canals. Després, el següent paquet, el paquet òptimo, el paquet plus, el paquet extra, el paquet de tots els esports, el paquet pel·lícules, i vas afegint. Però sí que hi ha televisió per l'aire, amb la televisió HD per aire, que com molt, molt bon català jo tinc televisió per l'aire, tinc l'antena aquesta digital i rebo una dotzena de canals. Però, evidentment, ni CNN, ni HBO, ni Stars, ni res. Són les cadenes locals, les cadenes principals, i algunes de pel·lícules velles. Veus, i veus el Magnum, veus l'Equip A, veus i d'aquestes coses que... Veus Bonanza, La Casa de la Pradera...
Com posar TVU fa 20 anys.
Sí.
Efectivament, doncs veus això.
I, a més, en aquest cable també venia internet, entenc, i telefonia, no?
Després van afegir internet... I després van afegir telefonia, però sempre ha estat un servei d'internet molt dolent. És
això és molt sorprenent, perquè comparat amb Europa, i en l'estat espanyol en general, i en Catalunya en particular, on fora de zones molt concretes, les ciutats hem tingut sempre, i des de fa ja anys, una connectivitat bona, ¿vale? Quan em deien les xifres de pujada i baixada de molts llocs dels Estats Units, de ciutats grans, no m'ho creia. O sigui, semblava que estiguéssiu 5 o 6 o 8 anys enrere.
Fins fa no gaire no era estrany tindre els 20 i pico de pujada i 2 i mig de baixada. Clar. Era molt habitual.
Sí.
I això és perquè va passar una llei que van dir que estava, que era obligatori que el no sé quant percentatge alt de la població tingués accés a alta velocitat. I es va definir com a 25 megabits per segon. Imagina't.
Clar, nosaltres tenim de pujada i baixada 600, que és l'estàndard.
I després hi ha també el tema de que no hi havia competència.
Clar, perquè el cable aquest et venia per una companyia local, no? Entenc? O sigui, el tio que porta el cable...
O una gran companyia.
O una gran companyia.
Hi ha 3 o 4 megacompanyies, Spectrum... No sé, n'hi ha 3 o 4 que són molt importants, que tenen molts subscriptors... i tenen monopoli a les zones. Llavors es va passar una llei que tenia que haver la llei de... perquè hi hagués competició... No, cosí no.
Competència.
Hi hagués competència a serveis d'internet, però evidentment feta la llei, feta la trampa, i llavors només que tinguessis una casa a un codi postal i una altra empresa tingués una altra casa amb aquell codi postal, doncs ja hi havia dos, segons la llei, hi havia dues empreses de proveïdors d'internet i ja hi havia teòricament competència, llavors se partien pels barris. Llavors jo fins fa un mes, des que vaig vindre als Estats Units, fa més de 20 anys, uns 20 anys que estic a aquesta ciutat, només hi havia una companyia que em pogués donar accés a internet. Una companyia, la mateixa companyia sempre. I era
per
aquesta
tant,
companyia...
competència zero.
I, o et ficaves a internet per satèl·lit, que és molt car, és una antena gorda, i bueno, és un drama. I fins fa no res que no ha vingut una segona companyia on estigui jo.
Una pregunta, perquè clar, això segur que ha canviat el panorama. T'ho dic perquè, sent radioaficionat, jo ara miro molts vídeos de YouTube de radioaficionats, parlen sobretot de temes de ràdio, on als Estats Units l'associacionisme, els radioclubs, el vincle que tenen sobretot amb Protecció Civil, que fan moltes més activitats que no aquí, per exemple, en els seus canals molta gent que viu en zones rurals ja disposa de Starlink, al servei de l'Elon Musk, vale? I bueno, molts han fet vídeos de com munten aquella antena, de com automàticament l'antena es posiciona, tal. Jo no sé si això ha estat capaç de canviar força o no el panorama. Jo m'ha sorprès veure molts vídeos de YouTube de radioaficionats que els hi bueno, que els hi havia canviat una mica la vida, i ensenyaven una mica com els hi arribava Netflix i com els hi arribaven les diferents cadenes de televisió més allà de la, i com navegaven per internet, i se sorprenien de les velocitats amb coses que jo deia, bueno, pues tampoc hi ha per tant, no? Ha canviat, sí, molt el panorama, això.
Doncs això realment ha canviat, o sigui, per exemple, el meu, el fundador de la divisió on estic jo, doncs viu a una casa al mig del bosc perquè té terreny i pot un taller i fa el que vol, molt americà això, tindre casa seva. I fins fa no gaire, la seva connexió a internet era una connexió via per mòdem telefònic que compartia amb un veí i havien
de
tirat...
De coure.
Sembla que era 56K de velocitat. I la compartia amb un veí i havien tirat un cable de una casa on està ell a la casa del veí, i era pel mig dels arbres, i tiraven i compartien connexió per mòdem. I tal hora, un podia parlar, i tal hora, l'altre podia, doncs, tirar connexió a internet, perquè ningú li donava accés a internet. I farà un mes, bueno, farà dos o tres, no, començament d'any, que va començar una mica a pujar el tema de Starlink, que va conèixer més, li vaig explicar, em va dir, ostres, doncs me faré pressubscriptor. Va pressubscriptor, i després li va enviar un email a l'email de la feina, perquè clar, només tenia accés a internet a la feina, que havia estat preseleccionat per ficar proves a la zona aquesta de Carolina del Nord, i li va arribar el paquet. I bueno, va muntar l'antena.
Que és un moment, muntar-les és un segon. Ja us
sí, és un moment, i després connectes l'aparell a la corrent i el cable de l'antena, i no has de fer res més, i ja està.
Automàticament s'autosintonitza, automàticament es baixa el programari que necessita per la... Bueno, que suposo que ja el té preinstal·lat, de localització dels diferents satèl·lits i les freqüències.
Sí, va baixar una app.
Sí, ja està. I l'app s'ho gestiona tot, sí.
I tant. I li diu, doncs has tingut tallar des de més de 4 segons amb aquests moments del dia. I primer unes quantes vegades cada hora, i ara només són unes quantes vegades cada dia. O sigui que ha anat millorant molt.
I t'ha comentat que li ha canviat completament la manera com ell interactua.
Pensa que aquest home té els nets a Louisiana, a Nova Orleans, i ara ha fet FaceTime amb els nets. O sigui,
fins ara no feia, eh? Sí.
No, clar.
Sí, perquè a més això va també de la mà de la connexió mòbil, que tampoc és que fos per tirar coets. En segons quines àrees no hi ha connectivitat mòbil, no?
No, hi ha moltes zones que tu vas conduint i abans els mòbils feien tiririt, tiririt, quan pujava o connectava o desconnectava de la xarxa celular, i anaves conduint i de tant en tant tiririt. Diu, vale, ara no tinc connexió. Després tiririt, mira, ja tinc connexió. I és quan t'apropaves a la ciutat. Perquè, clar, al mig del no-res, per què vols, entre comelles, per què vols connexió? I és això.
Sí. Jo recordo haver fet amb cotxe, diguéssim, pujant a Sierra Nevada i baixant des de la part de Califòrnia fins a Las Vegas, i hores i hores i hores on només hi havia cactus. Clar, no hi havia connexió de res, perquè els cactus no es connecten a internet de moment, que jo sàpiga. Vale?
O sigui que...
De moment.
Quan arribin els cactus 5G ja veuràs com...
Molt bé, escolta, donem la benvinguda a en Raül, que finalment s'ha connectat. Hola, Raül.
Hola.
Bones.
Bones.
Et sentim una miqueta lluny. Revisa, si un cas, les connexions del micro. Estàs amb el micro, sembla que estiguis amb un micro que no és el correcte.
Els auriculars?
Bueno, estàvem parlant això de...
Jo haig de dir que aquí a Europa, tot i que el Tomàs diu que estem molt bé, aquí a la zona on estic jo, rural de Catalunya, fins fa 2 anys no teníem fibra, vull dir que tampoc ha sigut una cosa espectacular, i tinc un col·lega que està a Manresa, que no és pas un poble petit, i hi ha zones que tenen ADSL encara,
ja, el que passa a Magma,
cuidado.
El que passa a Magma, parlant de Catalunya en concret, que com les distàncies del país són tan petites, vale? Malgrat la orografia, les muntanyes, els turons, les serres i tot, sí que era veritat que amb iniciativa privada et podies muntar, com va fer Wifinet, que Wifinet va néixer al món de la pagesia, de les masies perdudes, que entre elles hi havia connectivitats de, diguéssim, de radiofreqüència, amb parabòliques o amb antenes, i el que tenia la sort de poder connectar-se amb cable compartia aquesta, el que va fer, el que deia el senyor del seu veí, però a un nivell una mica més macro, i amb, macro vol dir de número de gent, i amb distàncies molt més curtes. Per tant, hi havia més resiliència de xarxa, perquè de seguida trobaves 2, 3, 4 persones que les seves masies sí que podien tenir connectivitat de cable, i a través del cable, a través de fibra, pues podia compartir una part de la xarxa i donar servei a... I per això es va crear Wifinet, perquè era senzill dintre de tot, perquè no estem parlant, clar, no estem parlant de que d'una masia a l'altra hi han 3 hores de cotxe. A Catalunya, Catalunya, tu condueixes i d'una masia a un casal, d'un casal a un poblet, d'un poblet a una masia, d'una masia a una població mitjana, és tot seguit, a Europa en general, sí. És aquesta la diferència.
En canvi, sí que és veritat que la cobertura 4G està superbé per aquí. Sí. Això sí que fa anys que la cobertura 4G està bastant bé, però vaja, que vas conduint i tenir una trucada en aquestes zones... està allà sempre, i de fet parlo amb gent que porta aquí tota la vida i jo quan feia trucades també en els mateixos punts es continua tallant. Vull dir,
el problema de Catalunya són les zones enclotades que no tenen repetidor visible, que n'hi ha.
És l'orografia, sí. Catalunya és un terreny amb molta muntanyeta, molta vall baixa, i això talla de la línia, i si no tens línia de visió amb l'antena, doncs no tens connectivitat.
Sí, sí. Correcte. Deies dels preus, no, Siner?
Quins preus teniu per Europa? Perquè jo, per exemple, el que tenia abans per cable era, crec que pagava uns $95 al mes perquè tenia 400 de baixada i 40 de pujada.
A veure, Pepe Font...
Jo estic pagant 39.
Exacte, jo igual. Jo amb Pepe Font pago 39 o 37, no recordo, perquè amb els anys et van descomptant una mica. No, parlo només d'internet, però clar, amb internet tens tot el que vulguis. Tens HBO, tens... o sigui, a banda, sí. Aquests serveis van a banda. Però dic que jo tinc 600 amb 37 euros.
Uh-huh. Jo 39 tenia, pago exactes.
Mira, doncs jo obtenia aquesta velocitat amb aquest preu perquè era el preu més baix per tindre número de dades il·limitat.
Ah, correcte.
Perquè sí, podies tindre més barat, fins a $50, però llavors tenies un màxim de dades a l'any. Ai, de màxim a mensual. I llavors, si te passaves, doncs tenies que fer uns pagaments extra per cada giga o el que sigui. Que ho van ficar de cop. O sigui, un mes em va arribar una factura supergorda i dic, què ha passat? Diu, mira, pues, que t'has passat de dades. Diu, com vols dir? Doncs que hem canviat el sistema, que va aquest. Diu,
pues, el sistema de facturació.
Sí, vaja puta gràcia.
Ja, i sense avisar.
Evidentment, per com és l'única companyia, o te jodes o te jodemos, saps? Sí, sí.
Molt bé. Doncs, bueno, repassant això, i el que us deia, doncs, i què has notat de canvi amb les companyies de cable, que era la pregunta a la que feia referència al principi?
Doncs que últimament estan anant més cap al cap de les comunicacions, perquè ara aquí s'ha deixat de tindre línia fixa i tothom tira per tindre només mòbil, i llavors les companyies de cable, a part d'oferir la televisió i internet, ara miren d'oferir-te també com es diu, telefonia via IP.
Clar.
I t'ho miren d'oferir-ho. Ah, tinc un telèfon perquè bla, 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 i aquí la gent no vol, però t'ho intenten ficar i t'intenten de colar productes, te van canviant els preus. O sigui, les companyies no han canviat tant.
En canvi, el mercat sí que ha canviat. Aquí,
no? Que com?
Una mica com aquí, que ara les empreses de telefonia ja no donen telefonia, sinó que et venen el telèfon, et venen la tele, et intenten posar una alarma, serveis, continguts...
Correcte.
Mil històries com paral·leles perquè no els... Com qualsevol empresa, una mica com la caixa ara t'intenta vendre un cotxe. Sí. O tindrem de vendre un mòbil, o ja saber el que et seguirà venent, saps què em vull dir?
Sí, però aquí la gent, clar, s'està desconnectant del cable, perquè han anat tirant més cap a l'streaming. Al començament hi havia molt poques opcions de streaming. Hi havia el Netflix i punt, després va vindre l'Amazon Prime i l'HBO. Però després de la Paramount i l'Apple, i ara tothom vol tindre un canal de streaming. I això està fent pujant els preus. Llavors la gent està repensant si continuar amb l'streaming o deixar l'streaming. Perquè han tingut moltes baixades de número de subscriptors a les cadenes de cable, que és el que preguntava el Tomàs.
Mm-hmm.
Han baixat molt perquè la gent diu, perquè vull pagar tants quartos si puc agafar un streaming i es passem la nit mirant el Netflix.
Sí, sí.
No, el tema està que la notícia és que Netflix ha perdut 200.000 subscriptors. El que crec, Tomàs, és que aquests 200.000 subscriptors no eren dels Estats Units.
Molts eren russos,
del Regne Unit.
Sí, o Regne Unit o altres.
Eren Regne Unit.
Home, també aquí hi ha gent que el que està fent és, doncs aquest mes no mirem Netflix i desapuntem de Netflix i mirem HBO i llavors paguem HBO. Mm. I el mes que ve doncs mirarem el Hulu i l'altre mes mirarem, jo què sé, l'Amazon Prime.
El Disney Plus o l'Amazon Prime.
I el Disney Plus. I així doncs no pagues totes les subscripcions alhora i t'estalvies uns diners.
De fet aquí passa igual excepte en Amazon, perquè la gent que té Amazon és només perquè té Amazon Prime. Si et paga el servei de Prime d'enviament de paquets i juntament amb això té la connectivitat d'Amazon Prime Video. I per això tenen Amazon, perquè si no es produeix aquest fenomen de rotació que dius, Ciner, sí. Que aquí també passa. Perquè dius,
de fet, HBO perquè... fa poc va fer una, per pal·liar això, va fer una oferta bastant bona. Em sembla que eren, jo m'hi vaig apuntar, em sembla que són 4,99 ja per vida, em sembla que posava. Bueno, si HBO, no, et subscrivies.
HBO té una altra estratègia més cabrona, que és que a diferència de Netflix, que et llença una temporada sencera de cop, et llença un capítol cada setmana. I clar, amb sèries que tens 10, 12, 15, 20 capítols, pues clar, no, necessites 20 setmanes o 15 setmanes. Ja no et surt a compte fer aquesta rotació que deia en Ciner. ¿Vale? Però bueno, sí, aquí també ho fan. Això, a part de repartir la contrasenya entre diversos, no? Que és el que fem aquí.
Sí.
Que passa que no és, jo crec que, no sé qui ho deia l'altre dia en algun podcast de tecnologia, ho escoltava, que el que sí que hi ha és un repartiment entre família, ¿vale? La família ens repartim les coses. Aquí el que no hi ha és una compra-venta massiva via eBay de contrasenyes, com sí que és veritat que hi ha alguns entorns, hi ha aquest escenari que és més... I jo suposo que això és el que companyies com Netflix i d'altres perseguiran, perquè això sí que és un frau, ¿vale? que hi hagi, no?, una contrasenya repartida.
Imagino que van anar per aquests quan sí. Parlen de tot això.
Sí, perquè de l'altra manera seria dividir pel 5 el número d'usuaris que tinguessin reals. I clar, quina sí. companyia s'ho pot permetre, si cotitza en borsa, donar aquests resultats? Val. Doncs, parlant de borsa, si us sembla, saltem a la següent notícia. Bueno, en aquest cas no és de borsa. La borsa la parlarem després, però aprofitant que continuem tenint aquí en Ciner, i és un tema que ens va suggerir ell, perquè sí que és veritat que aquesta setmana jo he vist llegint notícies, sobretot, molt vinculades a Amazon, i perquè Amazon havia acomiadat gent, ¿vale? I és sobre el tema de la sindicació, és a dir, que els treballadors, diguéssim, s'afilien a sindicats o creen sindicats. Jo crec que el món dels sindicats als Estats Units és més... si no vaig mal entès, funciona més el que és sindicat pel tipus de negoci, o si per, diguéssim, que són sectorials, no?, de sector, o fins i tot de grans companyies, i no com aquí, que hi ha com dos, tres grans sindicats, i el sindicat basc i el català independent, ¿vale? Aquí a l'estat és diferent, ¿vale? Però sí que és veritat que les tecnològiques tradicionalment, com hem tingut, com havia molta rotació de personal, com els sous eren molt bon pagats, moltes no tenien a darrere una afiliació sindical, però bueno, companyies que tenen col·lateralment més que un departament d'IT, cas d'Amazon clarament, no? O el cas de Starbucks encara més, i Apple pues, doncs també, perquè sobretot pensem que una cosa és l'IT d'Apple a Cupertino i l'altra són les botigues, que les botigues al final tenen treballadors, com qualsevol Starbucks o qualsevol McDonald's, ¿vale? Amb les seves diferències. Doncs, per què es dona aquesta pujada de sindicació? I bueno, Elon Musk diu moltes coses de la llibertat d'expressió per una banda, però després resulta que a Tesla, per exemple, no deixen crear sindicats o els hi posen moltes dificultats, igual que a Amazon.
Doncs als Estats Units el tema dels sindicats és diferent. Hi ha sindicats per empreses o per tipus de treball, i després hi ha els sindicats locals. També als Estats Units el que hi ha és que el sindicalisme està, entre cometes, molt mal vist, perquè és, entre cometes, socialista. vulguin dir comunisme, Unió Soviètica, Xina i tal, i llavors tot el que són i comunisme, doncs ho troben que és una afrenta a la Constitució, a la llibertat de portar armes, a ser els més xupiguais de l'univers, i així està, no, no fa molta gràcia.
És que ells s'assimilen ells assimilen socialisme o socialdemocràcia a comunisme i comunisme a ser antiamericà, no? I aquesta relació de tres, no?
Qualsevol política social està mal vista. Sanitat social, societat social, tindré ajudes socials, tindré intervenció de l'Estat, perquè és intervenció de l'Estat, llavors atempta contra l'individualisme, llavors és antiamericà, perquè Amèrica és individualista i és jo m'ho faig tot i tinc la meva casa i tinc el meu fusell i la defenso, i per això la gent viu doncs al mig del no-res, perquè així no paga impostos, perquè no vull pagar impostos, perquè si m'ho puc fer jo, llavors perquè he de pagar amb algú altre.
Ja, però un càncer no
te'l pots... És el que jo dic sempre.
Però un càncer no te'l pots tractar tu, ni te'l pots pagar... No, o sigui, no te'l pots operar tu, i si com tinguis una diabetis tipus A o tipus B, els tractaments o la insulina també s'ha de comprar, no te la pots fabricar tu. És que, clar, això és una forma de pensar molt... Ja... És molt poc realista en alguns casos.
Ja, és totalment irrealista en una societat del segle XXI. Ja. Però és el que hi ha, sobretot a la gent més gran, i sobretot gent que no ha viatjat. Però és el que hi ha, i parteixen d'aquest punt de vista. Molta gent no vol entendre assegurança mèdica privada, doncs perquè és un pagament extra. Diu, jo no... Si estic bé, perquè he de pagar si no estic... Per si em fico malalt. Ja pagues si em fico malalt. I llavors el que passa és que es fiquen malalt, no tenen assegurança, van al metge...
I quan veuen les factures...
Tenen una cosa una mica greu i han de declarar la bancarrota. Sí. Però és això, tot és també... que veure amb el socialisme.
Però també és per un sentiment de no, perquè jo haig de pagar jo què sé, les factures o la seguretat social d'aquell tio que no fot res tot el dia, per exemple.
Jo crec que és més una més una concepció de forma de govern, perquè mira, diguem-ho tot, perquè tots els països no són blancs o negres, tenen les seves coses, vale? En contrapartida a aquesta defensa ultrança de l'individualisme, de la poca intervenció de l'Estat, des d'un punt de vista més com nosaltres, que pertanyem, diguéssim, a societats socialdemocràtiques en general, vale? O socialdemòcrates, europees, en contrapartida, sempre em sorprèn moltíssim d'Estats Units la xarxa o les xarxes que hi han de protecció d'ajudes per altruisme, o sigui, la gent que ajuda els altres a través de mecanismes com poden ser, per exemple, el tema de les religions i les esglésies, que fan un suport i una cohesió social enorme, molt més que aquí. Aquí pots tenir la figura de Càritas, però no té una rellevància principal, no és un nucli. O sigui, tu quan vas a un poblet perdut, molta gent de seguida s'apunta a la xarxa de la seva església perquè té un coixí, té com un sistema de protecció, no? Funciona així, Ciner, o és una visió molt peliculera?
Sí, és així,
la que jo dic.
Sí, ja... Les esglésies i les ONGs són part principal, és fonamental perquè els Estats Units pugui sobreviure com a estat avançada, perquè fan el que fa l'estat a Europa. Fan protecció social, fan ajuda, porten a la gent a les visites a l'hospital, gent que no té mobilitat, agafa i els visita i els hi porta aliments, gent que no té diners, o fan col·lectes si algú se li ha cremat la casa, o si algú s'ha de fer una operació, doncs se fa una barbacoa, llavors la gent compra plats de barbacoa per fer diners, per poder pagar. Tot això que és tot, que Europa és, però això és els meus impostos i ja està, i no cal fer totes aquestes mandangues. Als Estats Units és tot privat des de baix. En canvi, Europa és tot des de dalt. I ja no ho sé. Hi ha avantatges i inconvenients, però jo trobo que hi ha moltes coses que ara, avui en dia, hi ha moltes coses que són tan cares com la sanitat, que realment cal que sigui un sistema únic de pagament, que tothom pagui una mica i llavors tothom estigui cobert, perquè si no és un cachondeo. Jo estic fart de comprar plats de barbacoa perquè algú ha d'anar a l'hospital o perquè algú li ha trobat un càncer o perquè és un cuento.
Però, Ciner, una pregunta.
Digue'm.
Es va fer l'Obamacare i, en teoria, el cost del que jo he vist, el que es gasta l'Estat en sanitat és un dels gastos en sanitat més alts del món, sinó el més alt del món amb molta diferència. Aleshores, això, és a dir, que hi hagi l'Obamacare vol dir que no és, que és com una, un intent de fer una seguretat social a l'europea, si tu vols, però no funciona del tot, o és un intentar pagar, és a dir, amb fons públics pagues la sanitat privada, en comptes de tenir la sanitat pública.
O sigui, l'Obamacare va ser després d'una batalla des, de, des dels Clinton, que és, o des d'abans dels Clinton, se va intentar fer un sistema sanitari més a l'europea, seguretat social. Però, evidentment, tota l'oposició del, dels republicans, de les empreses de sanitat privada i, molt, i també part del Partit Demòcrata. I van ser una gran batalla. Al final es va fer l'Obamacare, però es va retallar molt. I l'Obamacare el que és que tu pots... O sigui, obliguen a les empreses amb, a partir d'un número molt petit d'empleats a proporcionar sanitat, assegurança sanitària als empleats.
Sí.
I llavors el que fan és l'Obamacare és un, una opció pública que el que fan és, amb el poder de molta gent, ofereixen preus més baixos perquè la gent no... Perquè la gent
però en el fons fer. Estàs contractant una assegurança, no?
Efectivament, sí, no? El que fas és contractar una assegurança privada.
Aquí hi ha una diferència...
Sí. I després també, als impostos, si tens... Em sembla que a partir d'un nivell no molt alt d'ingressos t'obliguin a tindre una assegurança sanitària. I si no la tens, doncs has de pagar un impost. Mm. Que és amb la idea de que si no la tens, doncs que la tinguis.
Hi ha un altre vessant de la sanitat als Estats Units, que no és la, la, diguéssim, la impositiva, la, la, diguéssim, la de qui... diguéssim, qui recapta per donar el servei, sinó és el qui presta el servei, la prestació del servei, ¿vale? A l'estat espanyol, a Catalunya, a Europa, les infraestructures dels prestadors de serveis principals són públiques. Els grans hospitals, les grans d'això, són públics i estan extesos arreu. Tens hospitals comarcals, tens CAPs, i és, forma part del prestador de servei públic. Aquesta prestació de servei públic fa que siguin grans negociadors del consum dels materials quirúrgics, de la, dels medicaments, o sigui, a l'Estat, diguéssim, la part pública és el gran negociador. Per tant, tenen bastant control sobre els preus de les coses. I aquest model no és el model americà, perquè tu et vas a comprar la insulina, que aquí et costa 12 euros, i si no, i se te la donen per recepta, no et costa res, que allà costa centenars d'euros. Hi ha gent arruïnada per pagar la insulina dels nens, que sobre la insulina infantil és diferent. Vull dir que en el fons, més enllà de qui cobri per donar-te el servei, qui presta el servei pràcticament és un són empreses privades que posen els preus que volen, no? No hi ha un mercat regulat.
Efectivament, no hi ha un mercat regulat, tot és privat. Per exemple, jo he treballat 10 anys a una empresa sanitària als Estats Units i també vaig treballar a empresa... a una empresa sanitària a Barcelona. I aquí als Estats Units, per exemple, a l'hospital, si tu vas a l'hospital, reps una factura de l'hospital, reps una factura dels equips radiològics, reps una factura dels equips quirúrgics, una factura de l'anestesista, una factura dels medicaments, i llavors tu reps aquestes factures i llavors la teva assegurança privada paga una part, després quan tens assegurança fan un descompte i llavors tu pagues una altra part.
Però pagues.
Però pagues, evidentment. O sigui, fa...
Inclús una operació, eh? Una operació...
Sí, sí, una operació. O sigui, m'estima que tindre un nen als Estats Units són 25.000 o 40.000 dòlars que has de pagar a la butxaca.
A part de tot el que porti el nen a sobre, eh? És a dir, els bolquers...
Si això si tot va bé, si tot va bé, si no hi ha cesària ni res. I després si el nen neix i tal. O sigui, un exemple, jo quan estava a l'empresa sanitària tenia una assegurança mèdica de la més xupiguai perquè estar en l'empresa sanitària llavors te tracten bé, saps? Teniu, oh, és la millor i és la que pagaràs menys. I realment, comparat amb el que hi ha por ahí, era molt bona, però jo a mi se'm van caure al terra. Vaig anar un dia a urgència, se'm van quedar la nit d'observació, em van deixar anar. Quan vaig entrar, me van dir com et dius, i la targeta de crèdit i la targeta d'assegurança. El que em van dir quan vaig anar a urgències. I llavors tenint aquesta super assegurança privada Chupiwai, doncs me va arribar una factura de $3,000.
300.000 dòlars per una nit a urgències.
Per una nit, que em van fer un electrocardiograma, em van donar aspirines.
300.000 dòlars.
No, 3.000.
Ah, és que l'havien 300.000. No,
3.000 dòlars, però això, 3.000 dòlars de fa 15-18 anys.
Que són molts diners.
Sí. Imagina't, i ara hi tenen una assegurança molt bona. Imagina't que no la tingui. Després, evidentment, hi ha els temes de que si et fiques malalt, doncs has d'agafar vacances, normalment, per ficar-te malalt.
Sí, aquí ho cobreix la Seguretat Social. Val a dir que la sanitat pública a Catalunya, ja fa anys, va instaurar la informació de cost de preu, és a dir, que tu quan vas a un servei públic de salut a rebre qualsevol tipus de prestació, no pagues res, l'únic que has de portar és la teva tarxa sanitària, però normalment reps una factura del cost el que sigui, i el preu zero, ¿vale? El que jo em referia abans és que els costos, jo miro els costos dels medicaments o de les coses en aquí i els compares amb els costos als Estats Units i no tenen res a veure, o sigui, res. Per què? Perquè el prestador de servei és una empresa privada allà i aquí és una empresa pública on bueno, funciona diferent, ¿vale?
Que és el que i aquí deia també davant. Tens que no saps quant te costarà una intervenció, perquè com són diferents empreses que s'estan ficades, doncs és un problema.
Sí, a part que pots tenir complicacions que no les pots preveure i això incrementaria la factura, clar.
Però clar, si tu vas a l'hospital no hi penses que has de mirar la web de l'anestesista o trucar per telèfon per saber-ho i anar a la web del metge que no sé què, o sigui, no ho fas, o sigui, són moltes coses així sí. Separades. O sigui, per exemple, ara amb l'assegurança, per aconseguir baixar el preu dels medicaments, el que fan és que t'obliguen els medicaments de llarga durada a demanar-los en blocs de 3 mesos. Llavors els envien amb genèrics de grups de 3 mesos.
Sí, sí, per això és tan comú a les pel·lícules. Als Estats Units els medicaments van comptats a la unitat, no com aquí, que et donen... Ara cada vegada es controla més, però aquí et donaven caixes. I als Estats Units no donen caixes, et donen un putet amb les dosis estrictes necessàries per la durada del tractament.
Vull dir que, si tens... Has de prendre una pastilla al dia, doncs jo quan rep el paquet, que l'has de demanar tu i has de preveure, perquè si el demanes amb menys temps, has de pagar enviament express, bueno, un marrón, doncs si te'n prens una al dia, doncs quan són 3 mesos m'arriben 90 pastilles.
Correcte.
Si t'has de... El que sigui, vas a la farmàcia i el metge diu 12 pastilles, no sé què, agafen i donen 12 pastilles. El farmacèutic agafa, les compta una a una, les fica un pot de taronja i te les dona.
Cosa que a mi em sembla malament, perquè al final el que acaba passant
és que
les pastilles i tu en teoria les hauries de reciclar a la farmàcia. Ja m'explicareu ja quants de vosaltres papus
A casa ho fem, A casa...
Aneu a reciclar els medicaments.
A casa tots reciclem medicaments. És a dir, tots els medicaments que són caducats es posen en una bossa i cada tant anem a la farmàcia i els retornem a la farmàcia. Però, bueno, per què s'han de malbaratar medicament?
Sí, vale? Sí,
això no té tampoc sentit.
Cosa que el cine ha tocat una mica de resquillada, però que crec que és bo fer-hi un èmfasi, és que quan tu t'arriba la factura del metge, tot arriba al tope. Val? La teva assegurança, si en tens, negocia una baixada. És a dir, és bo tenir assegurança ni que sigui perquè ells en negocien el preu reduït.
Els topalls, si no els topalls de cada una de les prestacions, vol dir.
No. L'assegurança negocia el preu. És a dir, el preu de la teva intervenció canvia en funció de la capacitat de negociació de la teva assegurança.
Si hi ha preu venta públic i preu venta l'assegurança que tens.
Exacte. I no em fico en si tens o no tens diners. Tens multimilionari, però no tens assegurança, tens un preu. Si tu tens assegurança, la teva assegurança negocia un altre preu. Després, en funció de les assegurances, algunes tenen un copago mínim, algunes tenen un copago màxim, acabes pagant, doncs això, 1.000, 2.000, 3.000, la intervenció fins a un tope, depèn, hi ha algunes que em sembla que són 20 o 30.000 dòlars, en plan, faci el que et faci, pagaràs màxim 20 o 30.000 dòlars.
I després també hi havia assegurances que te ficaven un màxim de la vida que podies pagar, que era un milió de dòlars. Si passaves de 1.000 dòlars ja no t'asseguraven, ja no pagaven res. Que això l'Obamacare va fer que per llei no es pogués tindre aquest límit, que et poguessin assegurar sempre. Si no, t'agafaves un càncer als 20 anys i llavors ja no podies assegurar-te.
Ja, clar. Imagina't. Si tenies una malaltia crònica de llarga durada i jove, estaves arruïnat de per vida perquè l'assegurança no et servia de res. Clar. A veure, havíem arribat aquí... Sí, havíem arribat aquí, no vull perdre el fil, avui que no està el Marc no m'ho perdonaria mai, parlant de temes de sindicats, vale? Si voleu tornem allà, que era un tema que el Ciner havia apuntat que volia parlar, i no sé, Ciner, dones una miqueta més de llum sobre els temes de la sindicació a Amazon, a Starbucks, a Apple.
Doncs aquí realment la gent evidentment vol fer diners. I es vol fer rica, i la gent, sembla que hi ha un 25% de la població que es pensa que està o estarà molt aviat al 5% de, amb més poder adquisitiu dels Estats Units, o amb més ingressos, i evident el que vol és fer pasta. Llavors miren, totes aquestes empreses fan molta pasta, com ho fan? Doncs baixant les despeses, i una despesa important és evidentment els salaris i les prestacions que donen a la gent.
Quan més empresa de servei siguis, una de la part més important de la teva despesa són els salaris, clarament.
Evidentment. I també els salaris, i doncs tindre l'assegurança que els hi pagues. Llavors, per exemple, hi ha empreses que fan pirula i diu, si per donar-te assegurança se fa gent que treballi 30 hores o més a la setmana. Doncs llavors hi ha empreses que et contracten només per 29 hores a la setmana.
I així no estan Walmart, obligades és enorme, a donar-te assegurança, clar.
Exacte, llavors Walmart, que és enorme, el que fa és contactar amb molta gent amb poques hores per no pagar l'assegurança. I és una empresa que té molta, molta gent i molts i molts ingressos.
Pirules d'aquest tipus aquí també es fan, eh?
Ja, però no per una assegurança...
No per l'assegurança, però tinc casos concrets de penya que conec, que també, jo que sé, per exemple, típic perfumeries, tots coneixeu grans franquícies de cadenes que hi ha per aquí, i el que foten és que tenen diverses SLs, i abans de fer-te fixa van canviant de SL en SL, i ja està, i així no t'han de fer fixa.
Ja, el que passa que si aquí entra... Si tu estàs treballant de la mateixa cosa en diferents, amb un tipus d'establiment que és el mateix o que forma part d'una cadena, per molt que et contractin SLs diferents, diguéssim que per default no saltarà l'alerta, però si tu te'n vas a denunciar-ho a inspecció del treball i ve una inspecció de treball, l'empresa té un problema.
M'imagino, pues això ho fa una cadena molt gran que tots coneixeu d'aquí, i conec gent que ha estat a dins, m'ho han explicat, i amb aquestes empreses tan grans no tens res a fer. Continuen fent-ho, t'enteres després que la dona del tio està en el propi sindicat, i bueno, una de lius brutals. Vull dir que aquí també pirules d'aquestes està ple, eh? Sobretot amb feines poc qualificades.
Sí, tornem al tema sindical, Ciner.
Doncs això, doncs, hi ha llocs que hi ha més tradició sindical, com és el nord-est dels Estats Units, diguem de Wisconsin a Nova York, diguem-ne, que hi ha també més població europea més recent.
És on estava Detroit també, tota la zona de la indústria dels vehicles, on estava sobretot molt els sindicats dels molls, no? Els sindicats d'esports. Que havíem, clar, penseu que hi ha una xarxa de rius, una xarxa de ports, una xarxa de llacs, on, que allà hi havia molt estibadors i gent que treballava, i això també havia afavorit els famosos sindicats de tota la vida dels Estats Units, venien de la construcció i d'aquí, no? Si no recordo malament.
Efectivament. I per això Detroit ara és una ciutat buida, perquè van agafar les empreses automobilístiques i van moure les fàbriques al sud dels Estats Units i a Mèxic, que no hi ha sindicalisme.
Clar.
Que és un vot republicà, llavors no hi ha sindicalistes i llavors poden negociar individualment el preu que paguen a la gent, i evidentment més baix. I per això se van moure de Detroit, per no tindre sindicalisme. Però ara alguns estan tornant. I llavors què passa? Doncs la gent se comença a moure a tot arreu dels Estats Units, i veuen, doncs, que hi ha llocs del món que viuen millor i que cobren més diners gràcies per l'internet. I comencen a pensar en fer un sindicat, i el sindicat individual de cada local,
Clar.
Perquè normalment les locals són franchise, com se'n diu d'això?
Franquícies.
Franquícies.
Uh-huh. Llavors, evidentment, un Starbucks no està... O sigui, no és de Starbucks, és de l'empresari que té el Starbucks, i és una franquícia de Starbucks, o del McDonald's o de Burger King. I llavors la gent aquesta s'està intentant fer un sindicat per tindre millores de treball, millores de qualitat de treball, millores de tindre dies personals, dies de baixa, dies de vacances, perquè aquí no és obligat tindre ni vacances, ni personals, ni de baixa, no és obligat que t'ho donin. I llavors estan mirant-ho. I el tema d'Amazon va començar quan, amb tot el tema de la pandèmia, Amazon era molt bèstia, no? Mm. Contacte als treballadors. És una cosa molt salvatge, segle XIX. És una passada.
Una mica, esclavatge, no?
Gairebé. Mm. Preus baixos i molta feina i moltes hores i només hi ha uns banys i estan a... No? Prendre pel cul a la mà dreta, llavors no tens un nombre limitat, si has d'anar a fer pipí tens un màxim de temps que pots anar a fer pipí, nombre de
si vas a fer pipí no dines, i si dines no, exacte. Si vas a fer popó no,
coses
no,
aquestes no. Doncs llavors la gent va començar a cabrejar, llavors va haver un moment que va haver uns tornados, com es diu en català,
sí,
uns tornados. I van arrasar un magatzem d'aquestos de distribució d'Amazon. I van haver morts.
Ah, sí,
i això, els morts va bé perquè...
Fa mesos, fa no massa.
Sí, no gaire. Fa l'any passat, això va ser l'any passat. Som per l'estiu passat. I van haver morts i es va descobrir que tenien els empleats, no deixaven tindre el telèfon, doncs perquè no es despistessin, perquè només treballessin, llavors no van poder rebre les alertes. I els va agafar...
La companyia sabia que havien alertes de tornado, però no els empleats perquè estaven treballant sense mòbil. Això és el que vols dir, no, Siner?
Evidentment. I llavors aquí es va començar molt a mosquejar la gent i van dir, bueno, això ha de canviar. I van descobrir una cosa que deia sindicalisme, que podies negociar les condicions de treball, podies negociar moltes coses, i van dir, això és interessant, doncs per això s'ha de fer una proposta, s'ha de fer unes votacions... I llavors Amazon el que va fer va ser llogar una companyia d'advocats per assessorar-los de com fer que no funcionés, no tirés endavant el tema del sindicat. I van fer propaganda i van despatxar gent que estava ficant això en marxa amb tonteries legals, amb excuses. Bàsicament, que després em sembla que els han tingut que tornar a llogar perquè el jutge va desestimar. No, va donar raó al treballador que l'havien fet fora com a represàlia, perquè això és il·legal. I estan fent votacions i estan i em sembla que va sortir ja el primer magatzem d'Amazon que va sortir que tenien un sindicat, i també això també va passar a estar com se n'ha passat a Starbucks,
que continua sent franquícies igual que...
I això sí. Que Starbucks està prou bé perquè ni tot treballant a temps parcial te proporciona assegurança mèdica, dona beques perquè puguis estar estudiant i treure una carrera universitària mentre treballes a l'Starbucks i et fa horaris flexibles. O sigui, està força bé, realment, per si ets un noi jove. Però si no ets un noi jove, doncs podria estar millor. I llavors, evidentment, si es pot millorar, doncs es fan votacions. I després, a les tendes d'Apple, aquí n'hi ha moltes d'Apple Stores, ja sabeu el que ha passat, que els escorcollaven per mirar si havien portaven material, els feien perdre molt de temps i era el seu temps personal no remunerat.
Ja, vol dir que temps...
I una mica així. Sí. Llavors estan mirant de muntar sindicats.
Clar, el temps de treball és el temps de treball, però si per fer has de passar per una cadena de detectors i sobre un escorcoll i no sé què, tot això va a compte del teu temps, no a compte del teu, de la companyia, clar, per exemple.
Si és obligat que l'empresa t'obligui a fer-ho això per desenvolupar la teva feina,
és a càrrec de l'empresa. Exacte.
I el jutge va dictaminar que sí, que havia de pagar, i us van pagar aquests diners als treballadors que havien estat afectats. I llavors estan mirant de fer-se sindicalismes. I ara Apple ha contractat una empresa, un bufet d'advocats, en comptes de fer molta propaganda com feia Amazon, que ficava pòsters i pancartes i els enviem missatges al mòbil i e-mails i tot, perquè el sindicat és el comunisme i que vindrà el dimoni i ens menjarà tots. Doncs Apple això no fa res d'això, però sí ha contractat a una empresa d'advocats especialitzada en lluitar contra el sindicalisme. Ja. Callant, però ho fa. Ja. Ho ha fet.
Molt bé, avui tenim alguns problemes de connexió, en Raül, pobre, no ha pogut seguir la connexió, en Raimon ha hagut de marxar i ara sembla que torna. Si us sembla, anem a fer un break, vale? Ens anem a la part de la comunitat. Ens queden dos temes damunt de la taula, un que és, l'avanço, és parlar sobre l'Elon Musk i la compra de Twitter i la visió sobretot dels Estats Units, i l'altra és, si el Rai arriba a connectar-se, doncs parlarem del tema de com ens afecta a la gent de carrer la pujada dels tipus d'interès. A tot això anem primer a la part de contacte, que si us en recordeu tenim, ara ho explico, i estigueu pendents amb l'orella perquè la falca de contacte tindrà una altra cosa.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Molt bé, doncs si heu estat amb l'orella col·locada, que per cert, ara que me'n recordo, bueno, ho farem a les propostes perquè tenim una, ens ha arribat una proposta via àudio, però la posarem a les propostes, Magma. Aleta, ja,
vale.
Diguéssim, avís intern. El que us deia, ara heu escoltat la segona falca del nostre nou patrocinador, BiteRight.
La primera no ha agradat massa, sembla, però
bueno, el Rafael Jesús va treure tota la... És de Lleida, és com el Ciner, vale? Vull dir que és, són bona gent, però no esperis una simpatia, diguéssim, de Hollywood, m'entens?
Està
no
bé,
va,
que la gent
no
digui la veritat.
Sí, bueno, però la pots dir amb carinyo, no has de ser sec com la Mohama, m'entens, per dir les coses. Però el Rafael Jesús
o
és...
Sí.
O sí, però el Rafael Jesús és de Lleida i és aixut, mira, què vols que et digui? Allà fa boira a l'hivern i a l'estiu es cauen els ocellets dels arbres de la calor que fa, m'entens? Bueno, total, que li va fotre... va fotre una crítica com dient, però on aneu amb això, que es dormen els vells, es dormen els joves i no sé què, i és insuportable. Vale, doncs aquesta va ser la falca de la setmana passada, però avui heu escoltat una de ben diferent, vale? No us deixeu influir per la gent de la terra ferma, perquè tenen el seu criteri, vull dir, cadascú té el seu, i el que farem serà una votació. Us ha agradat la de la setmana anterior, episodi 518, us ha agradat més la d'aquest episodi, la falca de BiteRight del episodi 519, aquest d'avui, i en funció de lo que ens digueu, pues deixarem una o una altra, o farem més, perquè la idea amb la gent de BiteRight és anar fent falques, igual has gastat la pasta fent falques en lloc del patrocini, però
hem de fer procés iteratiu per les falques.
Exacte,
no,
fora bromes, moltes gràcies a la gent de BiteRight. Mira, parlant de números, per ser transparents, hem tingut una diguéssim una consolidació, un augment sostingut petit de, però consolidat, perquè la gent que s'havia fet mecenes a través de la JET continua sent-ho, i a més es van incorporant persones amb un ritme molt no és un ritme molt gran, però bueno, es manté, també hi ha alguna baixa, hi ha gent que deixa pel que sigui, però bueno, això diguéssim que ens cobreix les despeses i fins i tot ens dona un petit marge per poder fer renovacions i coses de material i tal. La part d'Amazon és la que més havia caigut, en la part d'afiliats d'Amazon. Jo intento, amb tot l'humor del món i amb tota la bona intenció, en el grup de Telegram, doncs, hòstia, que ara surt una cosa de l'EQE per fer a la parrilla en el microones, pues us ho vaig posant amb enllaços d'afiliats, ja ho dic, disclaimer, però sí que és veritat que en aquesta vessant havien baixat bastant els ingressos, més que res perquè la gent, una, no compra tant per Amazon, almenys aquí, compra en altres e-commerce que no són Amazon, i dos, el marge que donava Amazon fa un temps i les condicions han canviat i ara és molt menys. La sort de la entrada de BiteRight en la patrocini de Mossega la Poma és que ells han compensat aquesta baixada de pèrdua d'ingressos que ens arriba d'afiliats d'Amazon. Per tant, res, no es farem milionaris, no, òbviament, però que estigueu tranquils, que el programa és entre els mecenes i BiteRight, i el poc que feu els que feu a Amazon doncs cobreix de sobres les despeses, podem renovar equip i etcètera, etcètera.
Els afiliats d'Amazon acabaran desapareixent, no, Tomàs?
Sí, sembla? Jo a la llarga jo ho veig així, ¿vale? Però bueno, amb la vostra participació com a mecenes, més que tinguem un patrocinador com ara ByteRight, doncs vamos, tenim mossega la poma fins a la jubilació i una mica més. Vale? Ens aguantarem fins a la sopa. Ja, perquè insisteixo, no és un programa per fer negoci, és un programa per pagar les despeses que el programa genera, vale? That's all folks. Sí. Vale, doncs dit això, que voteu. Anem, si us sembla, a la segona part de notícies o de coses a comentar. La primera era aquesta la part, diguéssim, dels tipus d'interès, veient que en Rai no es pot tornar a comentar, avui estem tenint...
No, perquè tenia feina, sí. Ha dit una reunió.
Vale, doncs res, la mourem a la setmana vinent, vale? I ens quedem només per concloure l'episodi d'avui, més i hi ha temes de propostes que vull comentar, que només tenim tres avui, seran ràpides. Doncs l'últim tema que volem comentar avui de les notícies és això de que, bueno, de que la compra d'Elon Musk de Twitter per part d'Elon Musk, ja n'hem parlat aquí, però hi ha dues coses que m'agradaria, diguéssim, afegir o complimentar. Una és la visió que entén Sinner des dels Estats Units d'aquest factor, perquè una cosa és com ens ho mirem d'Europa i no sé, hi ha moltes coses que es comenten. La darrera, per exemple, és que Elon Musk diu que en el moment que compri Twitter tornarà a permetre que es connecti al Trump. Això ha sortit
sí,
avui.
Però el Trump em sembla que va dir que no es tornaria, que bueno, no tornaria a Twitter, no?
Efectivament, em va dir que no, no hi tornaria,
que ja no
perquè
tornaria.
Té la seva pròpia xarxa.
Ja, que no va ningú, només ell.
Bueno, la seva pròpia no, està Gap, no? Gap?
No, està Truth.
Ah, ok, no sé.
Té de Trump.
És que va sortir una que es deia Gap, que em vaig fer un usuari, però em sembla que no havia tornat mai.
Es diu Truth, que és la xarxa nazi, no?
Sí, és un rebranding del software lliure. Programa lliure
de Mastodon.
Però li han canviat el nom per poder cobrar una milionada del Trump, llavors no funciona massa bé i el Trump més o menys només ha fet dos o tres missatges, o sigui que... Ja.
Però el Trump està darrere del projecte aquest? Bueno, a nivell econòmic m'imagino.
Gent als voltants del Trump han ficat la pasta.
Vale.
Llavors ha agafat codi lliure, li ha canviat el logo i s'ha aixecat un munt de diners.
Li han canviat el logo, li han posat la bandera confederada, no?
I ja la bandera nazi, o no sé.
Bueno, estàvem parlant d'això. Com es veu als Estats Units això de que Elon Musk compri Twitter? I com veieu també, ja llenço la pregunta també, que bueno, coses que han passat aquesta setmana, per exemple, que les accions de Tesla han caigut el 24% des de l'anunci de la compra de Twitter per part d'Elon Musk.
Abans d'això, hem de fer una fe de rates. El Ludo em sembla que em va dir que hi havia el botó d'editar. El botó d'editar no hi és.
El botó d'editar, o sigui, a on?
Editar a tuit. Editar a tuit. Elon Musk ha parlat que el podria posar, però això no està implementat.
No,
sí,
no.
És un Elon Musk wishlist, però
exacte,
no hi és.
Però no hi és el botó. Vale.
Vale. Doncs això, Sinner, com es veu als Estats Units això de l'Elon comprant Twitter? Sé que surten totes les notícies tècniques, tots els podcasts de tecnologia als Estats Units en parlen, també aquí, però allà deu...
Doncs es veu una mica, no sé, no massa bé.
Se'l creu la gent quan diu que ell va davant de la llibertat d'expressió?
Però un moment, però la gent en general no s'ha enterat d'això. O sigui, som quatre friquis que seguim el món tecnològic. La gent del carrer s'ha enterat de que l'Elon Musk ha comprat Twitter?
Són les notícies, gent que no fan el Twitter, que ve la tele, s'ha enterat que hi ha una cosa de Twitter i que l'Elon Musk vol comprar i que vol fer per la llibertat d'expressió i que és per fer-li una ajuda a Trump. Perquè l'Elon Musk és una mica de la colla del Trump.
Bueno, com és més de la colla del Trump que de la colla del iaio que no fa res. No? Del Biden.
Home, el iaio que no fa res que porti un plan econòmic que ha anat molt bé.
Bueno,
sí.
Vale.
Mira els índexs de treball, els índexs de producte nacional brut.
Està bé que ho repliquis, Sinner, et feia una mica de pressing conyin, perquè, clar, jo veig el Biden des d'aquí i, hòstia, veig un senyor que no s'aguanta els pets, tio. La notícia que més m'ha impactat de lo que ha fet, com no he vist que
no acabarà
Estats Units,
la legislatura, no?
No, la notícia va ser la retirada d'Afganistan, que jo no sé com es pot, o sigui, crec que si es planifica pitjor no surt millor, no surt pitjor, me refereixo, vull dir que va ser de lo pitjor que almenys vist des de fora. Clar, l'impacte de les seves polítiques internes no... Digues.
És que vist de dins, clar, la retirada d'Afganistan la va començar el Trump.
Ja.
Va dir, ens retirem i punt. I el més aviat que es podien retirar, doncs era una data que coincidia amb el nou president. I ho va fer una mica perquè una cosa boja del Trump.
El Trump per això ha sigut, no diré l'únic perquè no em sé la història sencera, però l'únic president que no ha iniciat cap guerra?
No, sí. Sí, va d'entrar a Síria.
Mm-hmm.
Va d'entrar a Síria.
Mm. Sí. Vale. Però bueno, en tot cas
doncs això, es va tenir que retirar i després s'ha fet, s'ha analitzat i va ser una retirada d'aquest estil, amb un territori hostil, va ser una retirada amb un número de baixes el més baix que es podia dels rangs, dels nivells més baixos de baixes que podia haver-hi, i també pensa la quantitat d'avions que van treure durant molts dies i molts dies, centenars i centenars i milers i milers i milers de gent que volia marxar i tots els van emportar. O sigui, es va fer una coordinació molt bona. Que s'hagi venut d'una altra forma, doncs perquè interessa, perquè hi ha tota la pressió del Kremlin darrere per fer que hi hagi desunió a Occident i que la gent estigui en contra dels Estats Units i en contra d'Alemanya, de França i d'Anglaterra. D'acord, que està, però és propaganda del Kremlin. La realitat no és aquesta.
T'ho posava com a exemple, fent la conya, per la visió, bueno, que tenim de fora, sí, de fora.
Tu mires el nombre de gent que ha trobat feina als Estats Units i és una passada. El president Biden ha fet que s'ha lligat més gent. O sigui, quan va haver un munt de gent que va deixar la feina o que el van despedir durant la pandèmia, i ara aquesta gent ha trobat feina i encara més gent. O sigui, hi ha un increment positiu conforme al començament de la pandèmia, del nombre de gent empleada. Després els sous han pujat i hi ha més gent que té assegurança mèdica, ha baixat la pobresa infantil, hi ha més gent que té accés a aigua neta.
O sigui, indicadors,
hi ha moltes coses
que
no es veuen,
són positius.
Sí. Els indicadors reals són positius. Després altra cosa és el que diuen els mitjans de comunicació, perquè li interessa fer merder, perquè si tot va bé, dius, pues tot va bé, pues que fem fotos de gatets al Telenotícies.
Et feia l'incís també per forçar una reflexió, i és que personalitzem en una persona, generalment, quan parlem d'un president, ¿vale? O d'un país es personalitza sobre el seu president, però un país tan gran com els Estats Units, o països molt més petits, no els porta una persona, els porta una administració, un govern, ¿vale? amb unes prioritats. I
si mires l'administració Biden, és una administració molt jove, amb molta diversitat d'orígens ètnics, hi ha moltes dones, moltíssimes dones a la seva administració, amb nivell a posicions de poder molt grans, i continuen nominant moltes dones. O sigui, és la primera... O sigui, el Tribunal Suprem ha ficat una dona negra. O sigui, que ficava una dona i que damunt sigui negra el Tribunal Suprem, això no hi ha passat mai.
Aquí no passarà.
Vicepresidenta, una dona.
Aquí una catalana independentista al Suprem, que sigui lesbiana i una mica mora, no la veuràs, ja t'ho dic jo.
Efectivament. Ara la que és la portaveu del govern, ara ha ficat una... Hi havia una dona...
Una noia jove, aquesta noia.
La privada...
Una noia jove de color i, a més, lesbiana, si no recordo malament, no?
Efectivament.
Sí.
Imagina't, o sigui, una dona jove de color que sigui la cara de la Casa Blanca. O sigui, realment ha fet moltes coses. El secretari de transport és un gay de Texas. Saps que té parella i tenen crios i tal. O sigui,
però
realment
a Texas,
molt modern
que no,
i molt
només,
europea.
Jo pensava que a Texas només hi havia conservadors i vaques. Però...
Doncs està presentant per governador i igual surt un tio que es diu Beto.
Molta gent de Califòrnia, molta gent de Califòrnia ha anat a Texas, perquè si no s'entén,
No, si hi ha molta gent, passa que a Texas la gent no hi anava a votar perquè diu, ostres, són tot conservadors aquí, neonazis amb el rifle i la camioneta aquella aixecada i molt racistes. Però després, si la gent s'apunta i va a votar, ostres, però són molts i està a frec a frec que pugui sortir, imagina't, a Texas.
Ja, ja, curiós.
Doncs és això, la societat està canviant. I tornant al Tesla, doncs sí. Elon Musk, doncs Elon Musk és com el Trump, és un fill de família rica que a diferència del Trump
no és
sí
americà,
que sap
no?
de negocis.
És
de Sud-àfrica, no? És de Sud-àfrica. Va néixer a Sud-àfrica, una família amb pasta, ens va dedicar als negocis i és de lo que li diuen la PayPal Mafia.
Sí,
un grup de gent jove que va fer molta pasta així, i a partir d'això amb pasta té més influència del que podia tindre. Se'l considera una mica com Steve Jobs amb lo bo i lo dolent. Tothom sap que l'Steve Jobs tenia coses dolentes, doncs ell igual crema els enginyers i els treballadors de les fàbriques de Tesla perquè no li importa la gent, o sigui, la gent n'ha de treballar i punt, perquè jo faci molts diners, i és el que vol fer. I ara vol fer de Twitter una cosa seva per poder fer i desfer, i té idees de bomber, és allò típic de si només fessin això seria genial. Doncs té la seva idea d'això i com no ho coneix es pensa que serà genial, però diu lluitaré contra els bots. Quant temps fa que Twitter lluita contra els bots? Molt de temps.
Ah, no, a més de que els bots, o sigui, quan tens sistemes de milions d'usuaris, necessites bots que facin coses, és impepinable, vale?
Sí, hi ha bots i bots.
Exacte, vale? O sigui que el bot no és el problema és que es fa amb el bot, o sigui que qui l'utilitza i com l'utilitza, vale? Però tu necessites necessites bots, coses perquè darrere de Twitter hi ha mitjans que tenen moltes àrees, que publiquen moltes notícies, que han de revisar molt contingut i que han de transformar contingut i republicar-lo a molts llocs. Per tant, els bots són necessaris sí o sí.
Doncs és un tema complicat. Twitter és molt complicat perquè és un lloc global, llavors a cada país ha de complir unes lleis diferents. Llavors és molt complex, i això no ho té en compte, i la llibertat d'expressió que hi ha als Estats Units no hi és a Europa.
De fet, l'Elon Musk es va pronunciar amb el tema aquest de que no seria campixa en aquest sentit, sinó que s'hauria de que serà cenyit a la legislació de cada país, que no seria
això
tampoc
va ser un toc dels advocats o de Twitter, van dir, escolta, que això no va així. I a part, la llibertat d'expressió als Estats Units és que et puguis expressar com vulguis i que el govern no et pugui fer res, que el govern no et pugui bloquejar la teva llibertat d'expressió. Però a les empreses privades poden fer el que vulguin perquè són privades, i als Estats Units l'empresa privada a casa seva fa el que vol. Llavors, si una empresa no vol que tu diguis res, doncs no hi podràs dir res.
A veure, sí, això és un tema que molta gent no veu. Twitter
no ho veu ni als Estats Units ni a Europa,
Twitter, Facebook, Apple, Microsoft, totes això són empreses privades. En el moment, de la manera que vulguin i de la forma més arbitrària, et poden fotre fora, i de fet ho fan. Quan Google et tanca una compte de YouTube
i no només les tecnològiques, N26 tanca comptes. No sé si ho
però
heu
potser
sentit.
N26 és un banc i és regulat. Aquí hi ha una mica de diferència perquè estan sotmesos a una sèrie de compliance específic, ¿vale? Però en general això pues és molt fàcil veure amb comptes de Google, molt que no són polítiques ni de contingut de res, pel motiu que sigui, de l'automatisme que hi hagi pogut darrere, moltes comptes de YouTube són cancel·lades i tancades, o pitjor encara, comptes de Gmail, gent que tota la seva vida està a Gmail i que com li treguis el Gmail se li acaba el correu electrònic i la comunicació amb serveis, ¿vale? Sí, sí. I que no tens...
Això és perquè tenen uns termes de servei, sí, sí. Quan
tu els acceptes,
apuntes, doncs, els acceptes, i llavors si vas demanar un jutge, el jutge diu una empresa privada, un terme de servei, els has trencat, l'empresa diu sí, m'he trencat aquest punt i aquest punt. Val, doncs llavors cap a casa i ja està,
i no tens res ni a protestar ni a demanar indemnització ni a res de res, vale? És una empresa
tot el tema de Twitter, també se sap que hi ha el shadow ban aquest, no? Doncs que hi ha tuits o certs temes en els quals saps que el teu tuit no arriba, i això també passa amb l'algoritme de YouTube, segons quins temes tractis,
I després, per el que sigui, dels teus subscriptors o els teus seguidors no ho veuen, aquest
comentari. I després hi ha el tercer factor, que és el factor Ludo, bueno, el, no ell, el que ell diu, el que ell comenta, que és que en el futur tots serem gilipolles, però és que el futur està ja aquí, m'entiendes? Que és, ho dic perquè, per exemple, aquesta setmana sortien el Wordle, aquest el del Washington, qui el va comprar, el Washington Post o el New York Times, no recordo quina del...
Qui? The New York Times.
Doncs, s'ha liat un pollo que te cagues, perquè una de les paraules de les combinacions possibles era fetus, fetus, no? Que té de dolent la paraula fetus.
S'ha filtrat. I és el moment que s'ha filtrat la posició del Tribunal Suprem dels Estats Units, que diuen que volen declarar il·legal l'avortament.
Però què té a veure amb la paraula fetus, això?
No m'havia entès.
Home, sí, quan s'està parlant d'avortament, surt la paraula fetus a Wordle, que el tracta milions de persones, doncs llavors se munta un...
Però que no és una paraula malsonant, que és una paraula científica, no, que descriu...
Però és una paraula científica que està al tema de la llei d'avortament pare dels fetus. Llavors, si estàs parlant d'avortament, temes que diguin fetus, o que diguin avortament, o que diguin... jo sé, coses que puguin
ja,
ser
collindats a agafar-se-la amb paper de fumar, ¿vale? Perquè això és un joc...
Benvingut als Estats Units. Ja. Benvingut als Estats Units.
Però és que aquí estem estadounidets xansos molt ràpidament també, no et pensis, eh? Que això ja sembla Milwaukee, entens? Que és terrible. Vale. En tot cas, deixem-ho aquí, portem més d'una hora. El Siner ja ens ha aguantat una hora i quart. Avui, gràcies, Siner, perquè avui no estava al Marc, hem pogut anar més tranquils, hem tingut a tu, hem vist la visió. A mi sempre m'interessa molt quan estàs, perquè ens dones aquesta visió de casa United States que no tenim fora. Vale? Us sembla? Tenim tres propostes, a part de que en Siner ens puguis fer alguna més, o tu, Magma, eh? Us sembla que anem cap a les propostes per anar tancant? Sí?
Ale,
som-hi.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, una que ha tingut molt comentaris al grup de Telegram, l'ha fet el Carlos Tarlux, i són un recull de tots els sons que apareixen a Star Wars, vale? Els sons del robotito, no sé si és música, jo crec que són sons.
Hi ha mig propaganda d'Apple aquí, no? Em va semblar, o no?
Per què?
O res? No ho veig, no, perquè em va semblar que hi havia com un statement d'Apple amb aquest tema, no
ho sé. Jo no l'he sentit,
promocionant el Mac,
sé que la gent en parlava en el grup de Telegram i no he estat una mica liat aquesta setmana i no he pogut estar massa a part.
Okay.
L'altre, seguint amb el món de Star Wars, diu, ens la fan Rafael Jesús i ens diu: pels amants de Star Wars, a finals de maig, en exclusiva a Disney Plus, arriba Obi-Wan Kenobi, que no és el Tony, el nostre pilot de capçalera, és l'Obi-Wan aquest que porta la capa, vale? No l'avioneta.
L'altre és el Tony Wan Kenobi.
El Tony,
Tony Wan Kenobi.
Vale, pues que us sapigueu. I jo, mira, us porto una sèrie que he començat, he posat pel·lícula i de fet és una sèrie que he començat a veure a HBO, que m'ha sorprès moltíssim, i que es diu La ciutat és nostra. Vale? En anglès, és curiós perquè la veig en anglès, en canvi, com apareix el nom de La ciutat és nostra, no me'n recordo quin títol té, vale? En anglès. Diria, no diu The City is Ours, no, és bueno, no me'n recordo, però és una sèrie que denuncia a través d'un cas que no sé si és real o fictici, però similar al que va passar amb aquest afroamericà que el van assassinar, vale, a una altra ciutat d'Estats
Units. We own this city,
gràcies. Doncs això està passant a Baltimore, i precisament en uns barris, diguéssim, de Baltimore, i amb les zones on hi ha més degradació i més droga.
Té molt bones crítiques, eh?
Sí. I denuncia bàsicament dues coses. Com funciona la policia i la corrupció que hi ha dintre de la policia, la que està al carrer i la que comanda la policia, barrejat amb lo difícil que és a vegades fer la funció policial en segons quins llocs, vull dir que té aquesta visió una mica dual, i ho combina amb la corrupció política que hi ha al darrere i lo bo que són el Departament de Justícia i l'FBI. Té aquesta salsa, però ho fa molt bé, i hòstia, té uns actors i unes actrius memorables, de veritat. Collons. Hi ha gent que sembla que estigui encucada des del primer fotograma. Jo no sé com ho porto, o sigui, una cosa, no sé si és que ho fan tan bé perquè ja han tingut l'experiència prèvia o és que l'estan tenint en aquell moment, no sabria descriure-ho, però és brutal, brutal.
I què, és una temporada? Veig que és una minissèrie, no? 6 episodis...
No sé quants episodis hi ha, és aquest de Contagotes, que van deixant anar un episodi cada setmana. Aquesta setmana ja va per l'episodi 3, però m'ha sorprès...
Té 6, segons posa aquí, sí, el Film Affinity. Doncs
pues és una sèrie que està ben parida, ¿vale? Vull dir que, no sé, interessant. No sabia, que no sé si és propi de la ciutat de Baltimore o transportable a altres ciutats d'Estats Units d'aquesta volumetria, ¿vale? Però denota una degradació molt gran d'algunes zones de la ciutat que venien d'haver estat zones pues, de classe treballadora benestant, ¿vale? I que han arribat a uns punts de degradació que a mi em sorprenen. És com si, no sé, com si l'Eixample...
És manca d'inversió... Manca d'inversió pública i llavors baixa el nivell de qualitat de vida de la classe mitjana, i amb la pujada de l'oligarquia americana, o sigui el top 1% o el top 0.5%, doncs aquesta gent, doncs la classe mitjana dels Estats Units està desapareixent. Amb tants anys del Bush i del Trump, i això està desapareixent, i molta manca d'inversió pública, i fa que les ciutats estiguin molt deixades.
Ja. Aquesta història arranca del 2001, després té una altra part el 2006 i una part més actual 2017, 2018, 2019, ¿vale? No vull fer spoilers, però hi ha una part que es parla amb una persona, una vídua, que ja és una persona pues, d'una certa edat, que va arribar a viure en un barri de Baltimore, que era un barri benestant, era negre, era un barri de negres, ¿vale? Havia molta població negra, però era gent treballadora, que treballava, es guanyava bé la vida, es construïa unes cases decents, ¿vale? I el barri és agafat per dealers, per narcotraficants i per gent... I clar, queden com bolets aïllats en aquesta comunitat que s'ha degradat moltíssim, i hi ha gent que venia i diu, hòstia, nosaltres quan vam venir a aquest carrer érem els primers al carrer, es vam organitzar per tenir les primeres botigues i per que hi hagués un mínim de comunitat, i tot això ha quedat destruït. I em dona la sensació que, tal com ho explica la sèrie, no és ni propi de Baltimore només, ni és melodrama, sinó que em dona la sensació que això ha passat a més llocs dels Estats Units i llocs on es vivia bé, que han arribat aquest... És com si l'Eixample, bueno, potser l'Eixample no sé, però barris com el Poble Nou o barris com Nou Barris, que sempre han sigut barris pues, bueno, pues de gent treballadora, però de cop i volta siguin presos per l'alumpen de la societat. Una cosa que em sorprèn moltíssim, de veritat. Molt bé. Alguna cosa a comentar vosaltres, Ciner o Magma?
Nope.
Coneixeu la sèrie Agretsuko?
No.
No.
No? Que ja...
Ui, això...
És algo japonès?
És algo japonès, una sèrie japonesa d'una noia que és un Firefox, em sembla.
Sí.
I que treballa a una oficina d'aquestes...
Més val que no diguem una guineu. Una noia Firefox en català.
No, una guineu.
Una guineu.
Doncs com una guineu. I és molt així, molt modecita, molt calladeta i tal, però després surt de la feina, se'n va al karaoke i canta death metal.
Oh. I al cine d'això...
Això li agradaria al Perucho.
Sí.
I aquesta sèrie és una sèrie de...
Però és anime o
és... És anime, però és dedicada al públic adult.
Ja.
I està molt bé. Sé que hi ha subtítols i s'ha doblada com a mínim a l'anglès. I la pots ficar...
Perquè en original és en japonès. A l'original és en japonès, eh?
Sí.
Vale.
I a quina plataforma està, Ciner?
Jo la miro a Netflix.
Ok.
Vale. Pues
sí, està a Netflix.
Apuntat. Anem a concloure amb un àudio, si us sembla, Magma, que ens ha fet arribar un oient, el Lluís
Villamil.
M'agrada perquè aquí ho hem tingut accent de ponent passat pel filtre de les barbacoes de Carolina del Nerd, vale? Que és el del Ciner, i ara escoltareu un accent iguenc, vale? Balear, mallorquí, si no recordo malament, perquè és de Mallorca, si no vaig errar, si no, disculpa'm, Lluís, fent-nos aquesta pregunta.
Bones tardes, una consulta ràpida que segur que vosaltres ho teniu superclar. M'estava pensant en crear una compte de ProtonMail per poder enviar e-mails xifrats. Però tinc un dubte. Si jo agafo i envio un e-mail des de ProtonMail a una direcció d'e-mail de Gmail, per exemple, Gmail, una vegada el correu electrònic arriba en el destinatari, ja deixa d'estar protegit. Això és normal? O sigui, per quin motiu la gent es crea una direcció d'e-mail de ProtonMail? Perquè si una vegada el correu ja ha arribat i està a la bandeja d'entrada del destinatari, ja no està protegit, doncs no ho sé. O és només perquè mentre circuli l'e-mail d'una banda a l'altra. I si és així, com ho fa Gmail per descifrar l'e-mail? No ho sé, no té molt clar. És només perquè no t'envien publicitat en funció de les paraules que tu empres per els correus? No ho sé, qualsevol comentari serà benvingut. Moltíssimes gràcies per tot i van per quan, Tomàs, un mossega l'antena. Per ràdio aficionats, que jo no ho som, però m'agrada, estic interessat en aprendre coses. Gràcies per tot, a tots, i bones tardes.
Molt bé, Lluís, que macos els oients, eh? No ens ho mereixem. Bueno, per on voleu començar? Parlat del correu xifrat.
Algú té compte de ProtonMail? Jo no tinc massa.
Jo no sé com això funciona ProtonMail, però bueno.
Jo me'n vaig fer una de compte, i el que és que vas amb la seva aplicació o via la seva web.
Però sí, però en el cas que diu ell, és a dir, si tu des de ProtonMail, teòricament, envies un correu xifrat a un usuari que el seu correu és de Gmail, què passa?
No veurà res, no? No sé que tingui...
Verà un correu normal.
Verà un correu normal i, per tant, una vegada arribi aquest correu de Gmail, si, no tu, però ell, l'usuari que el rep, el contingut que hi hagi, si Gmail el traça o l'analitza d'alguna manera com sigui, afectarà no a tu, perquè tu no tens compte de Gmail, però a l'usuari de Gmail sí que el pot afectar. Vale?
Sí, sí, és... Sí, quan surt fora de ProtonMail, llavors no és xifrat punt a punt. El que és xifrat punt a punt és dintre de ProtonMail. I també a ProtonMail...
A un altre usuari de ProtonMail.
Exacte. Dintre de ProtonMail, l'empresa no té forma d'accedir als teus correus de cap manera. O sigui, si hi ha algun problema amb el teu compte, no et poden ajudar perquè les teves dades s'han perdut, perquè només tu tens el clau. I si recordo bé, quan te fas el compte de ProtonMail, això ja fa uns anys que ho he provat, me sembla que està una estona dient que facis la pantalla, no sé quines històries, perquè està creant el teu certificat.
Ah, ok.
Clar.
Perquè va amb claus dintre de ProtonMail. Llavors tot és amb claus xifrades que estan ficades a... Depèn del teu usuari, la teva paraula de pas, però és dintre de ProtonMail. I llavors les dades dintre de ProtonMail estan segures.
Compte que no les
caps... Una vegada fora de ProtonMail, llavors és email normal.
Compte que el que està xifrat, si no va ser errat, i això hi ha un... Se n'ha parlat, hi ha un judici o es va demanar una instància judicial a Suïssa, el que xifra és el contingut, però no la capçalera. A la capçalera hi ha en tags...
Saben amb qui et comuniques.
I el subject...
No, clar, si no vaig... és el protocol SMTP. És un protocol de comunicacions. Obert. És com va.
Obert. Vale. També, Lluís, potser una recomanació, ho hem parlat abans mentre analitzàvem el teu cas de manera forense i que no hem trobat cap solució, vull dir que si tu envies un mail a un gilipolles i aquest el posa i el recopia obert amb un altre, has perdut la d'això, no, bromes a banda. Una alternativa que interessant que tu miris, perquè no has d'anar a petar a ProtonMail. ProtonMail pot tenir sentit si el teu correu intern d'empresa, per exemple, poso un cas, ets una startup i el teu correu intern no vols que surti o que sigui internament xifrat, doncs la comunicació via correu entre els diferents usuaris d'un domini que tots formen part de ProtonMail, doncs estaria xifrat internament, que és el cas que deia el Ciner al principi, o entre usuaris de ProtonMail. ¿Vale? Mira't OpenPGP, que té un producte, té add-ons, té plugins, perquè tu afegeixis a OpenPGP és un un protocol de clau pública a clau privada per poder xifrar qualsevol tipus de contingut, i a més té plugins per a addons. Jo tinc un OpenPGP que el, i tinc un addon que el tinc instal·lat en el mail del meu Mac, ¿vale? I el faig servir només quan vull fer comunicació xifrada amb alguna altra persona. Insisteixo, la capçalera va oberta, però el contingut es xifra amb una clau pública i una clau privada. Tu la clau privada la tens tu, la clau pública és coneguda, o sigui, i li envies a algú que li enviïs el missatge per una altra via que no sigui el mateix correu la clau perquè ho pugui desxifrar en destí, ¿vale? Però el correu, si algú que no tingui la clau el mira, té una capçalera oberta però el contingut és begin i ningú entén res, ¿vale? Està xifrat, ¿vale? És així, no, Signer? Ho he explicat més o menys bé?
Sí, sí, és així. Bueno, però també el destinatari, si també tindrà la seva clau pública i privada, ell tindrà la clau privada guardada a la seva caixa forta on sigui, i tu tindràs la seva clau pública. Exacte. Per poder xifrar el teu missatge amb la teva clau privada i la seva clau pública. Exacte. Llavors envies el resultat, que és un totxo de text codificat en base 64 i no sé quines històries, i només es pot desxifrar amb la seva clau privada i la teva clau pública. Llavors esteu intercanviant les claus públiques per poder-vos comunicar utilitzant el protocol PGP. I OpenPGP és la versió oberta de PGP.
Clar, vol dir que només tu com a enviador i l'altre com a destinatari amb la combinació de claus sou capaços de desxifrar el contingut d'aquest correu. No la capçalera, però sí el contingut. Vale? I el contingut és un begin PGP, em sembla que és, no? Em sembla que comença així, i després tota una sèrie de caràcters on està el codi 64.
És a dir, que t'has de posar d'acord amb el destinatari en aquest sentit. Si ho vol fer per una sola vegada, jo faria un text xifrat amb alguna utilitat de comandes o alguna aplicació gràfica, fins i tot. I li enviaria aquest contingut un cop per mail i ja està.
Vale. Això no sé si està...
Hi ha repositoris de claus obertes de PGP.
I es poden compartir, llavors, les claus públiques.
Es poden compartir. Llavors tu li dius, escolta, que sóc aquesta persona que està amb aquest repositori, amb aquest directori de gent amb la clau PGP, i sembla que te poden donar la clau escrita, també si vols, la clau pública, abans se feien...
Bueno, és un mnemotècnic per accedir al codi.
Que feien parties de PGP i anàvem amb la clau pública impresa i la intercanviàvem com a cromo, saps? Aquesta és la meva, aquesta és la meva. Llavors sabies d'en qui venia.
Clar, exacte.
La clau.
Sí, bueno, això és una alternativa. Això ho hem dit com a proposta, però gairebé és un truqui, no, Magma? Un truqui elaborat, no?
Sí, a mi m'agradaria algun dia mirar-m'ho més a fons, això, perquè és una cosa que no he fet mai.
Doncs, si no... A veure, per Mac...
Mireu, podríem intentar configurar un dia.
Mireu, en general, mireu el protocol OpenPGP i una utilitat que es diu GPG Keychain, que és on guardes les claus teves, generes les teves pròpies claus, guardes les teves i es comunica amb directori de claus públiques, ¿vale? per si vols intercanviar comunicació amb algú que també tingui GPG, ¿vale? O que tingui un open PGP, i GPG Keychain, si ho trobes, ja veuràs que és on està aquest llistat d'addons, i entre ells trobaràs aquest addon per poder xifrar directament quan escrius un correu en el mail de macOS, ¿vale? I ja
sí,
està.
I PGP volia dir Pretty Good Privacy, o sigui, privacitat prou bona, i GPG em sembla que volia dir GNU Privacy.
Sí, perquè és exacte, és genial, correcte. Molt bé, senyors, doncs esperem que hi hàgiu gaudit força. Hòstia, avui no he estat pendent de Twitch, perdoneu als amics de Twitch. Quintangai, vale, bona tarda, m'ho seguis. Això és un usuari de Twitch. Perdoneu als de Twitch, avui no hem pogut estar per vosaltres. Gràcies a tots per acompanyar-nos i la setmana que ve ens retrobem amb més mossega a la poma.
Vinga.
Merci.
Molt bones, adeu, besitos.
Adéu-siau.